Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada dimecres us informem de tot allò que passa o que ha de passar als escenaris, sales d'assaig i espais d'exhibició de la nostra ciutat. Comentem l'oferta teatral sabadellenca i els projectes teatrals que s'estrenen o que arriben a les nostres sales, les públiques i les privades. A part de parlar-vos de teatre sabadellenc, dels muntatges que presenten grups, companyies i entitats locals, també aprofitem per parlar-vos d'obres de teatre que representen a la capital, més enllà de Sabadell. Alguns dels muntatges professionals programats a Barcelona ens han de servir de referència per a crear millors propostes amateurs en l'àmbit local. També us oferim amb alguns dels nostres seccionistes seleccions de temes cèlebres de teatre musical, la valoració de la cartellera cinematogràfica a la gran pantalla, un repàs històric dels grups i espais de teatre locals a Entre Telers i Talons, entrevistem gent vinculada al món o a l'ofici del teatre i que són fills d'aquesta ciutat, i visitem amb el nostre equip de reporters de carrer les principals sales per copsar reaccions i opinions de les espectadores. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell i també a Spotify. I això és gràcies a la dedicació, a la feinada d'un equip incansable, format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià García, Pol Juera, Carles Blanco, Eli Xaviquero, Aina Fanoll, Joan Mallol, Núria Moreno, la veu del programa en Francesc Asens i el control tècnic Antoni González, també qui us parla com a presentador, Marcel Castillejo. Aquests dies podem anar a veure al Teatre Lliure El Misantrop a la sala Fabià Puigcerver, a Montjuïc, una adaptació dirigida per David Selves, molt lliure, actualitzada, desenfadada i portada als nostres dies de la mítica obra de Molière, amb uns personatges que canten, que rapegen, que són productors musicals i representants i community managers, vanitosos, mentiders i hipòcrites. Pol López i Mireia Xalà donen vida a la dramatúrgia de Pomper Mayer i els versos de Pablo Macho, una proposta plena de clocades d'ullet al públic jove, de referències a la cultura contemporània, amb música, amb projeccions i amb un to desenfadat, planer, proper, tot i tractar-se de teatre en vers. Per altra banda, fa unes quantes setmanes al mateix teatre hi podíem veure una altra adaptació dirigida per Julio Manrique, La Gavina, de Chekhov. Cristina Genabat, Nil Cardoner, David Selves, Clara de Ramon i molts altres interpretaven els personatges d'aquesta família desavinguda, amb xocs generacionals, en batalla per la qüestió de la fama, l'èxit, el fracàs i la concepció de l'art, i on cadascú té la seva profunda crisi personal i moltes ferides emocionals obertes. Un espectacle que també s'ha volgut actualitzar i un text de finals del segle XIX, del qual s'han llimat les expreses i els diàlegs, les referències i les reflexions més feixugues, podríem dir. L'ambientació i la frescor de l'adaptació han fet més fàcil, potser, la digestió d'aquest gran clàssic de l'autor rus. Menciono aquests dos casos, ja que comença a haver-hi entre la crítica teatral el debat de si el Lliure aposta o no, des del canvi de direcció recent de Juan Carlos Martel a Manrique, per un teatre més burgès, entre cometes, i entenguis per burgès bàsicament un teatre més acomodat, més comprensible, menys enrevessat i que no implica estar tan actiu com espectador o espectadora per poder-lo desxifrar i comprendre. Les adaptacions menys denses i les ambientacions que simplifiquen, acosten el teatre, al públic general, als jubilats i jubilades, a la gent poc avesada al teatre i als joves sense tanta cultura teatral. És a dir, guanyem espectadores, però per altra banda perdem un teatre complex que suposa un repte, perdem esperit crític o perdem capacitat de raonament si ens ofereixen un teatre, i disculpeu-me pel terme, més mastegat. Veurem al Lliure més obres de l'estil de La importància de ser franc o La meravellosa família de Hardwick, però perdrem apostes arriscades, incomprensibles i complexes com Daume, El dia de Batussi, Si si fa no fa, Fàtima o Alcina. Realment hi ha un canvi de rumb en aquest teatre públic del nostre país, o és un debat encès bàsicament pels mitjans que no s'ajusta a la realitat de la programació? Doncs amb aquesta reflexió obrim el programa 309. Repassem els continguts del programa d'avui. Amb el Joan Mallol repassarem la cartellera teatral local, farem un cop d'ull als espectacles que es representaran a les sales de Sabadell el proper cap de setmana. Parlarem amb tres dels sabadellencs que formen part de l'equip de Maricel, de la companyia de Goll de Gom. Aquesta companyia s'ha instal·lat al Teatre Victòria per darrera vegada amb el seu mític espectacle musical basat en la tragèdia romàntica d'Àngel Guimerà. Conversarem sobre l'experiència que ha suposat per ells formar part d'aquesta producció. Tindrem a l'estudi el Biel Llongueres, el Raül Grau i també via telefònica l'Anna Candeles. També ens visiten el Pol Moix, l'Arnau Solsona i el Roc Sastre, director i dos dels intèrprets dels Pastorets de Joventut de la Faràndula. Ens explicaran quina relació tenen amb aquest clàssic nadalenc de Folch i Torres i quines novetats presenta el muntatge que veurem aquestes festes al Teatre del Carrer de la República. Us oferim també un reportatge sobre els Pastorets. El nostre equip de carrer, l'Aina Fanoll, la Núria Moreno i el Joan Mallol s'han passejat per Sabadell i han fet algunes preguntes a la gent que s'han trobat. Quanta cultura pastoril tenim a la nostra ciutat? Coneixem realment aquest mític espectacle, tant com ens pensem? Acabarem el programa amb la nostra experta teatrera de la cartellera de la capital, l'Elvira Franc. Avui a Teatre de Franc us parlarem de Maricel al Victòria, que de moment continua fins al mes de maig amb moltes funcions ja exaurides, per complementar l'entrevista als sabadellencs implicats. Som-hi, comencem!
Amunt el taló, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Avui ens acompanya el Joan Mallol per fer una ullada ràpida a les propostes teatrals que tenim programades durant el proper cap de setmana a la nostra ciutat. Bon vespre, Joan.
Bon vespre, Marcel.
Com estem? Moda Nadal, ja?
Sí, sí, moda Nadal, moda Pastorets.
Moda Pastorets, completament. A veure.
Sí, ja hi som. Per fi han arribat els Pastorets i aquest cap de setmana els podem anar a veure a la Faràndula i els del Teatre Sant Vicenç. Uh-huh. A la Faràndula, aquest cap de setmana, el dissabte i el diumenge a les 6 de la tarda. Uh-huh. El Teatre Sant Vicenç, també aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a 2:45 de la tarda.
Vale, una mica abans.
Sí, una miqueta abans.
Una mica més, abans. Més d'hora, la Creu Alta.
Sí. I, per acabar, no és activitat teatral, però al Ciervo podeu anar a fer el quinto de Nadal, el dia 20, 21 i 22 a les 10 de la nit.
Molt bé. Tenim aquestes tres activitats, per cert, programades a les tres entitats de l'estat.
Sí.
Pastorets per un tub, Joan, tu els faràs, i vas, i surts.
Jo hi surto. El 21.
Sí, eh? A tope.
A tope.
Sí, sí, Faràndula, ja els tenim aquí. En parlarem avui al programa, per cert. Recupereu també l'entrevista de Sant Vicenç parlant sobre els Pastorets de Folch i Torres del programa de la setmana passada. I res més, no?, de moment.
De moment, no.
Bueno, ja aniran arribant més propostes nadalenques, suposo, de cara a les properes
esperem que sí.
Setmanes en altres espais d'exhibició de Sabadell. Doncs gràcies per aquest recordatori. Ho tenim tot ben anotat a l'agenda. Algun últim apunt?
Bueno, que podeu trobar més informació als horaris i comprar les entrades a l'app de Sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell o al web de Sabadell Cultura i a Fila 12.
Molt bé. Doncs continuem la setmana vinent repassant aquesta cartellera teatral de Sabadell que ja comença a estar farcida de molt Nadal, de moltes propostes de Nadal per tots els gustos. Gràcies, Joan.
A tu, Marcel.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt el Taló. Terra! L'entrevista.
És com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant.
Avui a l'espai de l'entrevista, com us hem promès a l'inici del programa, parlarem del musical català per excel·lència, del muntatge que ha emocionat grans i petits, del més cèlebre de Goll de Gom, i que ara mateix torna a estar en cartellera al Teatre Victòria de Barcelona amb les entrades exaurides per moltes i moltes setmanes. I és que aquest musical, basat en la tragèdia romàntica d'Àngel Guimerà, és tota una joia i no hi ha persona a Catalunya que no pugui cantar, taralejar o recordar alguna de les seves melodies i temacles del compositor Albert Guinovart i amb llibret de Xavier Brodassala. Efectivament, parlem de Maricel, que es va estrenar per primera vegada al Victòria l'any 88 i que s'ha anat remuntant i reprogramant en diverses ocasions, el 2004, el 2014 i ara, per darrera vegada, el 2024. Amb aquesta nova producció de Maricel, la companyia de teatre s'acomiada dels escenaris. De fet, en vam parlar al programa. De Goll de Gom ja es va acomiadar per la Porta Gran al Teatre Grec aquest estiu passat, a la gran nit de Goll de Gom, amb molts artistes i col·laboradors de la companyia fent aparicions estel·lars i rememorant aquestes cançons i aquests personatges que no només han marcat espectadores fanàtiques, sinó que també han robat el cor, podríem dir, a tota la societat catalana. De Goll de Gom, creada el 74, amb Anna Rosa Sisquella, Miquel Pariel i Joan Lluís Botzo al capdavant, ens presenta aquest darrer Maricel, amb Jordi Garreta com a Said i Alexia Pasqual com a Blanca, dos personatges enamorats però que formen part de dos mons diferents, dos cors que es volen unir però que es troben allunyats per la història, la religió i els tràgics esdeveniments que els envolten. A Maricel, a part d'una escenografia impactant i d'un elenc de primera, també hi tenim tres sabadellencs. I potser això també pot ser un reclam, perquè els sabadellencs tot ho fem bé, tot ho convertim en un èxit. Per això avui hem convidat al programa el trio sabadellenc que forma part d'aquest equip, d'aquesta producció. Anna Candeles, a la comunicació i a la producció d'aquest espectacle. Anna, què tal? Bon vespre.
Hola.
També tenim aquí a l'estudi en Biel Llongueres, un dels pirates de l'espectacle, Doble Vidris. Què tal, Biel?
Hola, què tal?
I el Raül, si no m'equivoco, un dels coreògrafs de Maricel, no? Encarregat de les acrobàcies d'aquest espectacle.
Això mateix, hola.
Bon vespre a tots tres. Doncs va, tinc moltes preguntes, no sé si les podrem acabar totes, perquè déu-n'hi-do quines vivències que deveu tenir acumulades, no?, de tots aquests mesos d'assajos, de muntatge d'aquest espectacle i ara, durant les representacions. Volia començar preguntant-vos quina relació teniu cadascun de vosaltres amb De Goll de Gom, amb els espectacles d'aquesta companyia, i quan hi entreu en contacte o quan hi comenceu a treballar?
Començo jo.
Vinga.
Bé, la meva història es remunta al 2004. Vaig entrar a De Goll de Gom pel segon Maricel, el del 2004, el de la Gadel, per càsting. Em va trucar el Miquel Periel i em va dir que feien un càsting per fer això i, bueno, m'hi vaig presentar i em van agafar. A partir d'aquí, doncs, hem tingut una relació més o menys estreta amb en Miquel Periel i en Bozzo, i arrel d'això, doncs, també quan ho vam fer el 2014, ja un any o un parell d'anys abans, ja em van dir que ho tornaven a fer, que si volia participar, vaig dir que sí, i aquesta vegada, doncs, a part de fer, jo feia d'acròbata, el 2004 feia d'acròbata.
Tan ascendit ara.
Sí, el 14 ja vaig fer d'acròbata i també de, no sé, he fet diverses feines allà, sí. D'assessor de moviment o de coreografies d'acrobats, no sé, diverses coses. I aquesta vegada ja m'he quedat només al darrere, coreografiant una miqueta tot el tema físic, tant els acròbates com a la companyia, no?
Mm-hmm. Biel, què m'expliques tu?
Doncs jo vaig rebre el primer càsting per uns amics que me'l van enviar dient: mira, necessiten un acròbata, l'edat mínima és 16 anys, i clar, jo en aquell moment tenia 16 anys. Jo dic: mira, tinc la primera oportunitat de fer un càsting, i més una cosa tan gran com Maricel, i pues vaig provar d'enviar el vídeo sense cap esperança, i pues...
I de vegades sona la campana, no?, en aquest cas.
Sí, després em van escriure De Goll de Gom, que no em sonava gens el nom, jo no sabia ni què era De Goll de Gom, i clar, després em vaig anar informant, vaig anar fent el càsting i definitivament vaig acabar veient l'obra, perquè tampoc sabia, mai havia vist jo Maricel, i pues aquí estic al final, pues, fent l'obra cada dia.
Val a dir que fa el personatge que feia jo.
Sí? Ostres, sí, quina casualitat.
Sí,
de sabadellenc a sabadellenc,
això,
no?
Mateix.
Anna, en el teu cas, què?
Doncs jo...
Ens hem de remuntar una mica més enrere, no?
Sí, el 2015, no tant com el Raül, eh? Jo el 2015, que vaig començar a fer pràctiques de la carrera de comunicació aquí a De Goll, i, bueno, he anat també escalant una miqueta. Ara faig de cap de comunicació i adjunta de producció i una mica de tot. En empreses petites fem de tot.
Chica para todo, no?
Clar,
com us arriba la notícia? El Biel ara ens explicava, no?, que no coneixia la companyia i que li arriba aquest càsting i que de cop i volta, no?, entenc que vas passant les fases i de cop i volta esclata la notícia que aconsegueixes formar part d'aquest elenc, però i el Raül i l'Anna, com us arriba aquesta notícia? Que es farà aquest nou Maricel, aquest últim Maricel al Victòria, i com rebeu aquesta notícia?
Ah, no, en el meu cas, com que estic a l'oficina i estic treballant aquí tot l'any, no ens arriba la notícia, sinó que ja es va coent des de fa un quant temps, vull dir que ja fa 2 o 3 anyets que nosaltres ja més o menys ho sabíem, o comencem a organitzar, fer la preproducció, preparar els càstings. Lo fort va ser com la rebuda de quan vam obrir, de quan ho vam fer públic.
Clar, quan abans? Molt abans, eh?
Doncs... Sí, o sigui, nosaltres ho sabíem molt abans i ho vam fer públic, jo crec que el Nadal passat, em sembla. No, abans.
Clar, i és una notícia...
Potser el novembre, desembre ja vam fer la convocatòria de càstings.
És una notícia important pel panorama teatral i entenc que hi ha tot un temps que l'heu de callar, no? Això també, déu-n'hi-do.
Sí, exacte.
Clar, i Biel, i tu com ho reps, per exemple, la notícia, no?, que acabaràs formant part d'aquest repartiment de Maricel, que has passat tots els càstings, aquest moment com el recordes?
Doncs va ser superemocionant, perquè va ser com super inesperat, no sé, a bar, amb molta il·lusió, molta emoció de saber que pujaria dalt del barco de Maricel, i doncs que estava super agraït i...
I de cop i volta entenc que també de documentant-te, no?, de veure on m'he ficat, no?
Sí, també.
I a veure l'envergadura que agafarà tot això, no sé si t'ho imaginaves o ho vas anar descobrint després.
Gens.
Expliqueu-me també una mica, ho hem repassat al principi, però quin és el vostre rol dins de Maricel exactament? I una mica com és el vostre dia a dia? Entenc que l'Anna fa més feina, no?, prèvia a l'estrena d'aquesta producció. El Biel, per exemple, ara està fent les funcions. Explica'm una mica què fa cadascú. Aviam, comencem pel Raül.
Bé, jo bàsicament vaig formar part de l'equip artístic als assajos. Doncs això, assessorant una miqueta doncs, tot el tema que és no verbal, tot el tema físic, i muntant una miqueta algunes coreografies amb els acròbates i coses puntuals, tipus, no sé, doncs quan el grumet s'ha de tirar per una corda o el side també, o coses d'aquestes, no? Les coses que són físiques, doncs això ho muntava jo. I després també una mica la meva tasca ha sigut tota la supervisió, el muntatge del que és la part vertical del vaixell, no? Uh-huh. Amb els maquinistes, amb els tècnics, per suposat, jo sol, no? Però teníem els plànols i anàvem fent, i bueno, i tot el tema de doncs mirar que estigui tot segur, que estigui tot ben lligat, tots els moscatons, totes les cordes, no? I ara mateix jo passo de tant en tant a dir hola, però ja no hi faig res, jo ja, vull dir, passo, dic hola, miro una mica el barco, que estigui tot bé, si hi ha hagut algun problema amb les cordes, doncs m'han trucat, però ara ja som molt autònoms, vull dir, ja ho saben fer ells solets.
Clar, pel que expliques és un espectacle de risc, no? No és gens fàcil fer el que fan, i hi ha alguns moments, no?, que deuen ser especialment complexes.
Sí, no, jo hi ha hagut moments que he passat por.
Sí.
Amb el Biel. De fet, ell deia, com has rebut la notícia? Com has rebut la notícia? Agraït, bé, emocionat. I una mica cagat també, Biel.
També.
I es va superant.
No, el vaixell fa 10 metres d'alçada, no?
Uau.
Des del el que és la... El que seria la, com es diu això, la coberta del vaixell, potser són 8, 7 i alguna cosa, no? Uh-huh. Però clar, ell hi ha un moment que es posa cap per avall, quan fa la doble d'Idris, es posa cap per avall i ha de baixar a poc, fer un canvi de corda, bueno, és perillós, i no hi ha cap arnès, no, a l'arnès ets tu mateix, vull dir, uh-huh. I això doncs, bueno, jo patia.
Jo també patia. Sí.
A veure, Biel, va, el teu dia a dia, ara que estàs en plenes funcions i que en queden unes quantes
ara ho fa estupendament, eh?
Doncs el meu dia a dia és... Em presento al Victòria una hora i mitja abans que comenci la funció, escalfem amb la companyia mitja horeta i després ja cadascú va al seu camerino o es fa una infusió, es maquilla, es prepara, es vesteix per la funció i pues ja és començar la funció i les dues hores i mitja que queden fem funció.
I alguns dies amb doble funció.
També.
Déu-n'hi-do. I Anna, en el teu cas...
Doncs en el meu cas, jo faig més horari d'oficina, jo sempre estic a l'oficina,
sí.
I llavors durant la setmana, entre una, dos, tres vegades, passo pel teatre, sempre passen coses, parlo amb l'equip, apaguem focs, fem de tot.
Clar, a nivell de producció i de comunicació, et volia preguntar també què té de diferent aquesta darrera producció de Maricel d'aquesta temporada. No sé si molta més feina al ser l'última producció també de la companyia o potser heu fet molts més actes al voltant de Goll i d'aquest espectacle que en altres ocasions anteriors.
Sí, el fet més diferencial és l'envergadura d'aquest projecte, ja no el projecte en si, perquè al final és un musical de gran format, que ja n'hem fet altres. La cosa és la importància que té aquest musical i com tothom el coneix, com tothom vol estar present, com tothom, tots els mitjans volen estar aquí amb nosaltres, fer-nos entrevistes, venir a fer reportatges, o sigui, crec que ha estat molt gran i molta feina, però per això, perquè amb altres espectacles doncs has de rascar una miqueta més, t'has d'esforçar una mica més, has de treballar-ho més. Aquí és com la rebuda, tant per mitjans com per als espectadors, com per tothom. És molt bèstia i ha sigut molt fort. Arribar a l'estrena va ser difícil i després encara ho estem arrossegant una mica, que és una cosa superpositiva. O sigui, jo sóc conscient que estic vivint una cosa que no tornaré a viure possiblement mai més. I m'oblido de com costava abans, però és diferent, o sigui, és molt gran.
De fet, us anava a preguntar precisament què té, ara que heu viscut l'estrena, no? Les funcions, tot el procés d'assajos, què té aquest musical que tothom el recorda, que tothom l'elogia sempre, que no ens en cansem, que el anem reprogramant, que ens enamora tant. Com és que agrada tant al públic, Maricel?
El primer de tot és que es va generar un fenomen al voltant d'aquest musical, no? Ja el 88, va ser un musical que jo crec que va trencar amb els tipus de musicals que es feien fins a llavors, no? I la història és pròxima a la gent, no? El tema del desamor o de l'amor.
L'amor impossible,
el que ara aquests no volen, els altres no sé què, les traïcions, no sé, és un Guimarà. Guimarà treballa, és una mica el Shakespeare de català, no?
Català, sí,
treballa les passions, els sentiments portats al límit i tot això, i això sempre agrada al públic. A banda, la música va calar, i és així, i tothom se la sap. El per què no ho sé, jo també no sóc, o sigui, sóc prou jove, entre cometes, com per no haver viscut això, però sí, és veritat que suposo que en aquells moments, doncs, es va generar aquest fenomen social que va unir, no sé, jo sempre el comparo com l'himne del Barça, una mica, no? Que tothom, els que són del, jo no sóc futbolero, però els que són futboleros, doncs l'himne uneix, doncs jo crec que el Maricel també ha unit a persones. I també ha sigut un espectacle transgeneracional, no? Vull dir, és molt maco veure com, inclús el meu cas, a mi, o sigui, em feia molta il·lusió formar part del projecte perquè els meus fills no m'han conegut com a actor ni com a acròbata, m'han conegut com a professor. Llavors, poder-los portar al teatre, que visquessin una miqueta això, a mi m'agrada molt. I això s'ha vist en els públics, no? Avis que han anat amb els nets, que saben les cançons, que ja les han vist a casa, les han escoltat a casa, que les coneixen, que, bueno, tot això crec que ha fet que això vagi fent la bola més gran, no?
A veure, no podem parlar ara de tot l'argument, de tots els personatges de Maricel, perquè no acabaríem, però sí que us volia preguntar ràpidament amb quin personatge us quedaríeu, quin és el vostre personatge preferit i el vostre moment preferit de la funció. No sé si ho teniu molt clar, o què, el Biel, per exemple, que ho viu cada dia.
Doncs a mi un personatge que m'agrada molt és el d'Idris, interpretat per Berta Luna, que és en una obra que tan fosca, per dir-ho així, doncs és com que posa un punt de llum, saps? Amb, per exemple, Les pomes, que és una cançó així animada, alegre, doncs és un personatge que el públic també se l'estima molt, i des de dintre, actuant com a pirates, també te l'acabes estimant molt.
També en algun moment dramàtic, aquest personatge que deu fer plorar més d'una espectadora.
Sí.
Raül i Anna, en el vostre cas...
Jo, el meu personatge preferit també és Idris.
Va guanyant, no. Idris.
Sí. I el moment preferit, des del 2014, bueno, des del 2015 que vaig començar aquí, també, crec que és la cançó del comiat de... No sé ben bé com es diu, crec que és cançó de comiat, quan canta Ferran, quan fan el trio Ferran Blanca Saïd, aquell moment musicalment és que m'encanta.
Jo, ostres, no sé què dir-te. O sigui, cada personatge... Va, jo aniré una mica per un altre lloc. A mi, d'aquest Maricel,
sí,
sense fer lletjos, però m'agrada molt els cristians. El cor de cristians, crec que li han donat una força brutal a aquesta producció del 2024. Els he dit a ells 40.000 vegades. O sigui, els pirates ja per ser tenen la seva força, la seva energia, i tothom està esperant que els pirates facin de pirata. Però els cristians sempre havien quedat una mica al marge de tot això, i, ostres, la segona part és més avorrida. I aquesta vegada crec que per fi s'ha aconseguit que no sigui així. Que es crea una tensió brutal a la segona part, que vols, estàs com amb els nervis, no sé si estàs d'acord, Biel, però Iana, estàs com amb la tensió aquella fins que no passa el que passa, no? que es moren tots, i llavors et relaxes. I crec que això han aconseguit el repartiment que hi ha ara mateix. I moments concrets de l'espectacle em quedaré amb melodies. Per exemple, quan diu el Said, diu provar cap al jet, no? Coses, i això m'emociona molt. Certes notes que Guinovart ha sabut posar allà i tal, també m'agraden molt.
Clar, fa la sensació que per crear un gran musical com aquest tot ha d'anar, abans ho deia una mica l'Anna, no? Com un rellotge, tot ha d'estar molt ben organitzat, molt ben previst, no pot fallar res, perquè també s'hi està invertint moltíssim i s'ha d'assegurar que, no? Que funcionarà, que anirà bé l'espectacle. No sé si és així, almenys és el que es veu des de fora, eh? No sé si ha d'estar tot sota control.
Sí, és molt important tenir-ho tot sota control i sobretot tota la gent, o sigui, estem parlant d'un equip enorme. Sí, crec que tota la gent que va crear, o sigui, tots els que van treballar fins l'estrena, crec que arribàvem com a 150 persones i com a companyia som 70. O sigui, no som 70 persones cada dia al teatre perquè l'orquestra la tenim doblada i de més, però sí que 50 persones fan la funció cada dia, llavors això és molta gent. Llavors sí que cal, és un engranatge molt gran i sí que cal com una organització bastant important.
Biel, tu, per exemple, havies fet teatre amateur aquí a Sabadell, no? No sé si has notat molt el canvi a formar part d'una gran producció tan complexa, com deia l'Anna. No sé si ha sigut un xoc. No sé com porteu el ritme de fer tantes funcions, no? Algunes dobles, sí, matí, migdia, tarda o tarda, vespre. No sé com ho porteu, tot això.
Clar, però jo estic acostumat a fer una obra i fer-la potser dos setmanes, clar, dos findes o alguna cosa així. I ara, pensar que encara em queden 8 mesos, dic, sí que queda, i coses per viure, coses per millorar. M'ha fet també millorar moltes parts del meu personatge, perquè cada funció vaig, bueno, no cada funció, però moltes reflexions, dic, això m'agrada, això no. I tinc temps de canviar moltes coses en el meu agrat, i pues...
Home, vaig a fer una floreta cap al Biel.
El Biel,
al principi de l'assaig, jo me'n recordo que estava, que no sabia ben bé, no? Que tenies dubtes, que no sabia... I a la que va entendre... Al final, quan et tires a la piscina, i més en els assajos, i veus que a la gent li agrada allò que has fet, o no li agrada, això és quan vas com modificant-te, no? No has de fer les coses bé a la primera, sinó que has d'anar construint, no? I a la que jo me'n recordo que amb el Periel parlava molt d'ell... I ell no ho sap, però ho parlava molt, i anàvem fent com una mica el seguiment diari de... Ostres, clar, tenia 17 ja, no? Tenies?
Sí.
17, l'havíem de cuidar. Jo li vaig prometre a sa mare que el cuidaria molt i que no patís i tal. I bueno, jo me'n recordo que et pillava a vegades, et deia, mira, prova això, però no sé quantos. I ha anat creixent molt, molt, durant aquests mesos, molt. Des d'allà, des dels assajos, i ara el vas a veure i, ostres, no està... És un nen, vull dir, bueno, ara ja no tant, però no queda estrany, no queda, està molt integrat i, bueno, sembla que ho hagi fet tota la vida, no?
No sé si es respira molta sensació de final, Anna, Raül, de final de companyia, no? De companyia amb molts anys d'història, amb molts èxits al darrere, en aquest darrer Maricel.
O sigui, en el meu cas sí, perquè portem ja quasi bé un any i mig treballant en aquest final, com has comentat, el final que vam fer en el Grec, en la gala especial que vam fer aquest estiu, l'última convocatòria de càsting, l'últim càsting, l'últim estrena, o sigui, nosaltres ens estem com cansant com de dir, és l'últim, però és que és real, o sigui, ara fem l'últim sopar de Nadal de la companyia, l'últim cap d'any als escenaris fent una funció especial, o sigui, realment nosaltres sí que és com un mantra bastant fort, però perquè, o sigui, jo porto 10 anys aquí, però són 50 que està fent la companyia, llavors són molts anys, sí, i és bastant especial, sí, sí.
Sí, jo havia parlat, bueno, vaig parlar amb l'Anna Rosa, amb el Periel, aviam, pensa que en Botso i en Periel estan jubilats ja, no? Vull dir, ja estan una mica fora de joc fa un temps. La que ha anat aguantant això és l'Anna Rosa Sisquella, i jo pel que vaig parlar amb ella ja farà com un any i mig o així, abans de començar tot això, que jo la vaig preguntar, i no deixeu un llegat o alguna cosa, no sé, algú que agafi tot això? El que em va dir que sí que ho havien plantejat, però que al final preferien que la gent es quedés amb el record de Goll de Gom, i que també tenia ganes ja de jubilar-se, també em va dir.
I de fer altres coses. Sap greu que s'acabi.
No? Jo no tinc tan clar que tot s'acabi ja. Jo, deixa'm ser optimista, però no ho sé, tampoc. No...
Sí, sí que s'acabarà.
Sí, eh? Si l'Anna diu que sí, és que sí. Ja.
Bueno, quedem-nos amb aquesta petita esperança. I per acabar, us volia preguntar breument... què us emporteu d'aquest últim Maricel? Quina persona o quin aprenentatge personal us endueu d'aquesta última producció de Maricel i d'aquest procés tan intens que heu viscut? Per exemple, pel Biel, jo crec que ha sigut superintens, no? De cop i volta participar d'una cosa tan gran.
Sí, jo m'emporto un aprenentatge bastant gran actoral, mm-hmm, i també en la part com de cantant, perquè, bueno, ajuntar-me amb gent d'aquest nivell i pues s'aprèn bastant de mirar-los i actuar amb ells també. I també molt canvi, també m'emporto, m'ha canviat per complet el meu rumb cap a la meva direcció, cap a la vida que tenia, pues, mm-hmm, també un canvi.
Sí. Clar, de cop i volta és una catapulta, no? El sí, fet de poder participar de tot això.
Tenim aquí un potencial gros, crec.
Sí, una altra floreta pel Biel. Va, Raül, en el teu cas.
Va,
què t'endús?
Jo, aviam, vaig a ser una mica pilota, però de tot d'aquest muntatge crec que he conegut, mira, fa gairebé 30 anys o 25 anys que el conec, i sabia que era bo i molt bo i el millor, però realment m'ho ha demostrat, i li he dit també moltes floretes, que és en Sergi Cuenca. Sergi Cuenca, que treballa, és el director musical conjuntament amb Joan Vives, però en Cuenca, estant colze en colze amb ell, ostres, he vist que és un tio que realment no només mira la música, o sigui, la partitura, i ja està, i és fidel, el que fa és que, tot i ser fidel a la partitura de Guinovart, ajuda molt els actors, no sé si estàs d'acord, Biel, però sí, ajuda molt els actors a saber-la interpretar d'una manera molt agradable i molt simpàtica, no? I ha fet una feinada espectacular.
I Anna?
Doncs, a veure, és difícil, aquesta pregunta.
Sí.
Però crec que en el meu cas és un aprenentatge professional molt important. De fet, crec que és com el repte més important que he tingut mai, perquè la dimensió del que estem fent i la pressió mediàtica, tota la gent que hi ha al darrere, ha sigut una cosa molt, molt gran. I he après cada dia. I tampoc, o sigui, he après que pots imaginar com seran les coses i pots avançar-te i organitzar, però al final, el dia a dia, passen coses i has d'estar preparat com per sobreviure i per canviar-ho tot.
Doncs ens quedem amb aquests tres missatges. Moltes gràcies, Anna, Raül, Biel, per dedicar-nos aquesta estona, per venir a parlar d'aquest espectacle musical icònic del Teatre Català Maricel, basat en l'obra de Guimarà. No ens volem oblidar de mencionar també un quart sabadellenc que ha participat en aquesta producció, que és l'Eudald Pont, el tècnic de so. Recordeu, si voleu venir a veure el mític vaixell mecànic que solca les onades de l'escenari i la colla de pirates, acròbates i maliciosos que s'hi gronxen, encara hi ha algunes entrades disponibles, si no vaig errat, per l'abril o maig del 2025. Moltes gràcies a tots tres i bon vespre. Gràcies per venir.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell.
La segona entrevista del programa d'avui la dedicarem a parlar-vos dels Pastorets. Aquesta vegada no viatgem a la Creu Alta, sinó que ens quedem al carrer de la República, al Teatre La Faràndula. Us parlarem d'un dels muntatges més espectaculars d'aquesta mítica obra de Josep Maria Folch i Torres, el de Joventut de La Faràndula. Els Pastorets és una veritable tradició nadalenca per moltes famílies de la ciutat, un espectacle amb el qual molts de nosaltres hem crescut, un text i una història entranyables que podem recitar alguns gairebé de memòria i que agrada tant a grans com a petits. Un bon complement per les festes de Nadal i un niu de bromes, de vivències, d'anècdotes i de bons moments, sobretot pels més teatreros. Avui, per parlar de les novetats del muntatge que enguany ens ofereix Joventut de La Faràndula, des del dissabte 21 de desembre fins al 12 de gener, hem convidat a l'Amunt al Taló el Pol Moix a la direcció aquest any. Bon vespre, Pol.
Hola, bon vespre.
També el Roc Sastre, un dels rabadans, un dels bailets protagonistes, que ve del Mas Torrat, el Rovelló. Què tal, Roc?
Molt bé, molt bon vespre.
I l'Arnau Solsona, que enguany ens encarna un dels personatges més esperats de la funció que sempre ens fa riure, el Jeremies. Bon vespre.
Déu vos guard.
Com el tenim, el Jeremies? Bé, eh?
Bé.
Arribava una mica escopetejat aquí a la ràdio.
Sí, sempre anem freds, ja, per dir, escalfarem, ja arribarem al teatre, ja.
Va, entrem en matèria. Volia començar preguntant-vos, fent una mica, de fet, de retrospectiva, gratant una mica el vostre passat pastoril, i preguntant-vos com entreu en contacte amb els Pastorets per primera vegada, a quina edat, I interpretant, quin personatge o quins personatges recordeu que vau fer primer de tot?
Doncs mira, jo crec que devia tenir 18 o 19 anys i em van dir, home, ara que ets soci de l'entitat, doncs has de fer Pastorets. I vaig dir, molt bé, no l'he vista mai, però anem a provar. I vaig fer de fogainer i tinc una anècdota molt bona perquè el primer assaig em van dir, i ara farem el ball d'Infern? I vaig dir, molt bé, molt bé. I això com va? I amb un molt bon amic que no el coneixia li vaig dir, nano, que jo et seguiré. I em diu, tu segueix-me, però no en tenia ni idea. Així vaig començar Pastorets.
Ostres, i els vas descobrir, per tant, ja una mica més gran, eh?
Sí.
En el teu cas, Arnau?
Jo, de petit, recordo fer de pastor. Ho sé per algunes fotos que tinc, que he vist després.
Però... Ho has esborrat, no?
No, perquè aquell record, realment, estem parlant... Clar, jo sóc el gran aquí de la taula. En aquell moment hi havia Pastorets juvenils, no infantils. Amb els juvenils, després, vaig ja fer els meus primers personatges, amb càstings i coses que es tocaven a l'època. Però amb els Pastorets grans... de pastor, diguéssim, de poble, de bulto. I tinc la imatge del meu germà, que és zero teatral, ni teatrero, i que possiblement tampoc no escoltarà avui el programa, però que va passar de banda de l'escenari en comptes de canviar de... Bé, doncs d'anar per darrere cametes i agafar la teva ala correcta. Estem parlant de anys 90, molt primerencs, i va fer una cosa que, evidentment, no pot fer ningú, que és creuar la escenari de banda. No me'n recordo. Sí, només vaig sentir crits i coses. Devia ser un assaig, però algo bastant, bastant greu. I així vam començar a casa. Jo he continuat uns quants anys, especialment, doncs, un gust tornar als Jeremies.
Molt bé. Home, podríem fer realment un programa especial parlant només de desastres i anècdotes de Pastorets, perquè n'hi ha unes quantes. En el teu cas, Roc?
Doncs jo, més o menys, crec que vaig començar una mica semblant al Pol Moix, sí. I és que quan vaig començar a apuntar-me al TTI a començar a fer, doncs, classes de teatre a la Faràndula, va ser com un, i tu faràs els Pastorets, no? I jo, bueno, doncs sí. Això crec que devia tenir uns 13, 14 anys, alguna cosa així. Tinc algunes fotos amb una cara de pa de quilo important, vestit de pastoret, i crec que sí, el meu primer rol va ser de pastor, ni tan sols pastor jove, que els pastors joves són aquells que acompanyen els adults quan es fa el típic càntic de Visca Josep i Maria, però no, ni tan sols això, era un bailet del poble més, i estàvem allà amb un parell d'amics fent una mica el carcamal, i res, la veritat és que a partir d'aquí, doncs, anar escalant de papers, al cap d'uns anys ja em van oferir a fogainer, però els orígens són de bailet del poble.
Una mica hi entreu per inèrcia, això m'agrada. L'entitat ja t'hi porta, no?, a participar d'aquest muntatge. Joventut de la Faràndula aposta per aquesta posada en escena espectacular, que impressiona, amb un elenc que treballa molt al detall, les escenes, els diàlegs, els personatges. La pregunta estrella seria, que us la fem cada any, oi, Pol? Quines novetats ens presenteu aquest Nadal, o què hi haurà de nou, què veurem de nou a l'escenari de la Faràndula aquest cop?
A veure, la primera novetat és que hem tingut un any més per afinar la proposta que vam escapçar l'any passat, i s'ha de dir que aquest any la novetat és que arribem com un tren d'alta velocitat amb un any d'aprenentatge, i hi ha moltes novetats. Després, a nivell repartiment, doncs, tenim la sort de tornar a comptar amb un Jeremies mític, que és l'Arnau Solsona, que gràcies ens va dir que volia formar part. També tenim una nova Isabeló, un nou Sant Gabriel, un Sant Josep molt especial, que també és una de les sorpreses que els tradicionalistes de Pastorets els hi farà molta il·lusió veure aquest actor a sobre l'escenari. No diré el nom, perquè així hi haurà una premissa per venir. I també estrenem un Simeó una mica accidentat, però un Simeó molt especial.
Tot una estrella.
Sí, sí.
Un mite. Home, ens heu deixat ara aquí amb la incògnita. Haurem de venir-ho a veure. Expliqueu-me també per quants rols heu passat, no?, en aquesta producció de Pastorets que es representa cada Nadal. Per quants rols, per quants papers heu passat, i amb quin rol o amb quin paper us quedaríeu després d'haver-ne provat uns quants?
Com m'he comentat abans, jo vaig començar de pastor al poble, llavors em van ascendir a pastor jove, d'aquests que apareix al temple, apareix després quan fan el seguiment de Josep i Maria. Després d'això ja vaig passar a fogainer, que m'hi vaig estar, crec, un parell o dos anys, no sé, no me'n recordo exactament. I després, doncs, això, un parell d'anys de fogainer fent el carregament per allà amb els amics, canviant decorats, cridant i ballant per sobre l'escenari, doncs vam passar a fer de pecat capital. Si no m'equivoco, el primer pecat que vaig fer va ser el de l'avarícia, que era això, destrossar-me la veu cada assaig. De fet, recordo algun director preocupat verdaderament perquè sóc algú que tendeix a cridar molt i en aquell moment no sabia controlar gaire bé la veu, de manera que sortia alguns assajos una mica fònic. Després d'això crec que vaig passar a fer d'ira, després va haver-hi el Covid. Crec que després de la ira vaig fer un any més de pecat com a enveja o alguna cosa per l'estil, o sigui que posa-li uns tres pecats, i doncs res, el darrer any sí que ja vaig passar a fer de rovelló amb el Pol Viladomiu, que és la meva parella com a Lluquet, aquest any seguim, i home, és veritat que tots els papers m'han agradat molt, sobretot especialment vaig gaudir bastant l'etapa com a pecat capital, perquè et dona certa llibertat, a més el pots crear una mica a la teva manera.
Clar.
Però vaja, com el rovelló, res, i porto un parell d'anys, a més el Pol ja ho ha pogut estar seguint, aquí el director aquí present, i és que ens hi hem anat trobant cada vegada més còmodes, me l'he portat molt al meu terreny i crec que, bueno, m'ho estic passant molt bé fent-lo.
Home, anar passant de pecat en pecat, no? És tot un aprenentatge, eh?
I tant.
En el teu cas, Arnau?
Bé, jo havia arrencat això, doncs, de fent de protagonista, no? De pastoret, simplement, de pastoret, simplement, als juvenils, pastoret amb text, Joanoi anar amb Japó, no, era massa text, i d'aquí ja vaig passar als grans a fer de Fogainer, Supèrbia, i van tancar el teatre, vam fer unes lectures dramatitzades, i l'any següent ja s'estava a punt de jubilar Carles Prats i Jaume López i Oriol Albert, que em van donar el paper de Jeremies amb 19-20 anys, i l'he estat fent 15 anys. Vaig descansar uns 2 anys per fer de Lucifer, perquè tornava Carles Prats, i Oriol Albert va repescar el Jeremies. Després va plegar el Carles Prats, vaig tornar al Jeremies, vaig ser pare, va venir el Pol Moix i ara he tornat a ser Jeremies. Per tant, soc molt Jeremies.
Una mica la màfia italiana aquí, eh?
Bueno,
dels Jeremies.
Són anys de Jeremies que, evidentment, li agafes un carinyo especial, i a part que és un personatge. El Lucifer m'ho vaig passar teta i vaig agrair molt canviar de registre i passar el mal, tot i que el portava en una vessant còmica que jo m'hi trobo a gust. Però el Jeremies és... Ja, jo crec que ja no me'n podré desprendre. I molt carinyo. El que passa és que és un repte enorme cada dia defensar el Jeremies, perquè és un personatge que se't menja.
Això és interessant. I Pol, tu has provat la direcció i has provat també molts dels personatges dels pastorets. Amb què et quedes?
Doncs no et sabria dir el què. La direcció m'agrada molt. A més, dirigir pastorets, l'anàlisi del text, la feina està feta, és vas tranquil. L'únic, a nivell logístic, de persones, d'assajos, crec que és el repte. Però m'ha agradat molt l'experiència i paro aquest any, però no serà l'última vegada que em posaré com a director. I com a actor em quedaria amb Jeremies. És un repte, és pujar l'Everest. Els primers assajos no saps on has de pujar, d'on ho has de treure, i al final arribes a teatre i sembla que hi ha un clic. I mira que només ho vaig fer un any, perquè un director em va treure el paper, me'l vaig treure jo mateix, a mi mateix, però crec que és el millor, la veritat, com em quedo amb el Jeremies, i el més complicat, i és amb el que més absurd, i se'm feia llarg a mi mateix al principi dels assajos, o sigui que va ser un gran repte, i d'això es tracta.
Roc, et volia preguntar a tu com és l'experiència d'interpretar un personatge amb tant de pes com és el Rovelló, com és aquest bailet, i com portes els nervis de cara a l'estrena aquest segon any, no?, consecutiu d'interpretar-lo. No,
doncs començant per el tema del pes que portes a interpretar un personatge d'aquests, la veritat és que segurament tant el tema del pes com el tema dels nervis es van notar més l'any passat. Primera vegada que ho fèiem, nova parella, els pastorets de la joventut de la faràndula, fins a cert punt certes expectatives, perquè al final també s'assumeix que vas allà, portes molt temps de preparació, portàvem l'any passat des del setembre preparant-nos dos, tres assajos per setmana, i la veritat és que el pes es notava. I a més tenint en compte sobretot això, que era un salt qualitatiu important, tenint en compte que venint de fer de pecats, el màxim que t'havies d'aprendre eren quatre línies de text i un parell de crits. Quan passa a fer de rovelló, són això, pàgines i pàgines d'obra que has de memoritzar, i venint d'on venien, era un repte majúscul, però la veritat és que molt cofoi, i el fet quasi bé de tenir aquest repte afegit, el fet de fins a cert punt portar el ritme de les escenes, estar a escena constantment defensant l'obra davant del públic, li dona aquest repte més, però també cert atractiu extra. Estàs allà i fins a cert punt l'obra depèn de tu i del teu company, i doncs té aquest atractiu afegit de la dificultat. Però la veritat és que aquest any els nervis, doncs, crec que ho vam comentar l'any passat amb el Pol Viladomiu, que d'entrada, començar la setmana no es nota molt. Ara, quan van apropant-se els dies de l'estrena, doncs ja comença a pujar cert calfred a determinades parts del cos, i ja quan estàs al dia de l'estrena ja arribes a l'hora de dinar, que la panxa et fa alguns sorolls especials. Però la veritat és que, de moment, molt bé. No ho estic notant massa, també seran els exàmens de la universitat que em tenen distret. Però, a part d'això, la veritat és que, bé, quan arribi el dissabte ja un altre parlarà.
Clar, entenc que l'element aquest de la complicitat, no?, amb el company, amb el Pol, en aquest cas el Lluquet, és essencial, no? Vull dir, sense això la parella no funciona, i al capdavall sou els que marqueu també el ritme de tot l'espectacle.
Totalment, totalment. De fet, jo i ell ho hem parlat més d'alguna vegada, que en el fons creiem que part del perquè la nostra proposta funciona bé és perquè som amics de veritat. Llavors, també part d'aquesta aquesta complicitat, aquesta sinergia que tenim sobre l'escenari, no és una cosa artificial ni que hem hagut de construir amb el pas del temps, sinó que ho portàvem feta des de casa. Llavors, sí que és veritat que és això. I fins i tot partint d'aquesta base, hi ha vegades on costa. És a dir, que hi ha certes escenes que, en el fons, la dinàmica d'amics no és exactament la que tenen la Lluquet i Rovelló. Molt sovint semblen més el germà gran i el germà petit, que no és exactament la nostra dinàmica. Per tant, és important, i nosaltres crec que l'hem anat treballant amb el pas del temps. Partim d'una base molt sòlida per això, per el fet de compartir amistat de feia anys, però sí que és veritat que gràcies també a la direcció i tal, amb el pas del temps, a mesura que hem anat treballant més amb els nostres personatges i els hem tingut més desenvolupats, doncs aquesta dinàmica més estrictament com a personatges, com a protagonistes de l'obra, ha pogut anar-se enriquint, i ara doncs tenim gags una mica més exagerats, doncs, i això, una complementarietat una mica més polida que anys passats.
Ha madurat, no?, una mica.
Es nota.
Clar, i això ho gaudeixes molt més.
Com a company d'escena, sí. Veure una parella que s'entenen, ells dos, s'agraeix. Més enllà de del treball, però vull dir, es palpa aquest feeling, i jo crec que això traspuga una miqueta durant la nostra funció, no? Diré, què diu?
Sí, no, totalment d'acord. A part, són sobretot el Roc, és una bèstia de la feina dura, perquè ja, en tot
ja,
moment...
Ja l'he tocat al rebre el Pol.
No, però és veritat, s'ha de dir que en tot moment el Roc veus que té el text...
El seny i la rauxa, sí. Potser?
No, és que és molt clar que ha treballat a casa, que ha fet la feina, que té molt clar les marques que els hi diem, que s'ho deu apuntar a algun lloc, perquè els hi diem, i el segon assaig ho mantenen, el Pol també. Però el Roc és molt treballador, molt, 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 s'ha de dir, que és un plaer poder treballar amb gent així.
Moltes gràcies.
A tu, maco.
A l'Arnau, que ens interpreta el Jeremies, li volia, que és un dels personatges més còmics de l'obra, li volia preguntar també com us ho feu. Sempre m'ha interessat com us ho feu per treballar tant al detall la comèdia, no? Penso en escenes o quadres com el de l'esmorzar o el de Bosc de Jeremies, no?, després del Bosc tenebrós. Clar, com a espectador ho veus i penses, t'imagines que aquells gags estan treballats al mil·límetre, no?, que tot plegat deu estar segurament coreografiat, no? Com us ho feu per treballar tot això?
Clar, a veure, aquí per veterania, i això ja em comença a fer ja mal de panxa, que soc ja vell, però comences a veure fent moltes vegades al Jeremies coses que funcionen o no funcionen, més enllà de les parelles i no parelles, que a vegades també al pas dels anys a un mateix et cansa un mateix gag i el descartes o el destries o el vas polint a mida que va creixent. Però sí que és veritat que hi ha una feina, també no només el Jeremies no ho fa sol, o han de, els altres dos bailets també han de comprar el que està passant, i si els tres ho defensen, funciona, i sobretot també ja digues que el públic ja t'hi porta i que catapulta tot el que passa. Però sí que hi ha una feina del que hi ha i del que no hi ha. Jo sempre li he tingut molt respecte. El meu primer record realment de Pastorets, que abans parlaves, ve de públic. Jo recordo el senyor Carles Castellví fent el Jeremies que jo tinc al cap, que era de quan jo anava a veure Pastorets. Jo disfrutava tant de públic que després tenia ganes de fer els Pastorets, i potser per això em vaig apuntar a la Fràndula, etcètera, etcètera. I intento, tot i que segurament no recordo res real del que passava, de respectar allò. I també respectar molt el meu predecessor, que era Carles Prats, amb una sèrie de gags que jo els he anat portant al meu terreny, però que són bastant continuistes. Jo crec que al final, si el senyor Castellví, em sembla que va estar 30 anys fent-ho, el Carles Prats 12 i jo més de 15 tirant a 20, estem parlant de molts anys, dels 70 anys de la faràndula, fent molta cosa. Entre mig hi ha hagut altres Jeremies i gent molt potent fent una altra versió. Però jo crec que sóc una mica el conservador clàssic. Per tant, no ofereixo res fora de lo normal, però sí que respectant aquest record, que al final és allò que parlaves al principi, aquesta tradició familiar que tens quan vols anar a veure els Pastorets. Però tot això, hi ha molt treball mil·limetrat de què funciona i no funciona.
Assaig i error, no?
També assaig i error, i molt infantil, perquè crec que els nens aguantin 3 hores en un teatre en època de pantalles és la màgia del directe, però sobretot s'agraeix quan apareixen els personatges una miqueta estrambòtics, còmics, etc. I el Jeremies sí. Hi té molt pes. I el Jeremies, jo l'enfoco molt aquest nen que s'està aguantant després d'un dinar infumable de Nadal, que el porten a veure al teatre, que s'ho passi bé el petit, i vaig sobretot pel petit. El gran ja li agraden altres coses.
De fet, no només anem a pel petit, sinó que el fet de vegades no tenir un públic infantil a davant, a personatges com el Jeremies o com el Rovelló, a vegades també ens falta una mica aquest input, perquè no tenim la resposta clara del públic. Molt sovint, quan pugem a escena, també adaptem o modifiquem el nostre comportament o la duració de determinats gags en funció de quina és la resposta que rebem del públic. Per tant, una cosa que de fet ens trobem a vegades quan assagem amb Jeremies o altres escenes per l'estil, és que a vegades sense aquesta resposta immediata del públic no sabem exactament què està passant i hi ha necessitats que queden verdaderament estranys. Clar. Pel fet de mancar-nos aquest feedback amb el públic.
És també important.
I per últim, trenc una llança. El Pol ho ha dit, és molt complex. Amb els anys, a mesura de fer-lo, jo, bueno, ja és com una passió, que és... hi ha molta seriositat darrere un personatge còmic com el de les Jeremies. Vull dir, jo arribo un punt malaltís de coses que crec que... I quan veig companys fent coses que m'agraden molt, coses que m'agraden molt però que potser no faria mai, coses que no faria mai, coses que perquè no les he fet mai, coses perquè no es podrien encara... I és, bueno, és una obsessió de...
Clar, una rigorositat, no?
Sí.
Sí, sí. Dèiem que cada lloquet, cada rovelló, cada Satanàs, cada Jeremies que ha passat per l'escenari deixa la seva empremta, no? Potser, i el públic recorda actors i actrius que han encarnat tots aquests personatges. No sé si això per vosaltres ha sigut més un hàndicap, no? O una dificultat, o us ha ajudat el fet de poder agafar referències de...
A vegades és depèn de la direcció, perquè hi han hagut anys que hi han equips de direcció que no volen... que es faci el
cap
mateix.
Referència.
Nosaltres, en el nostre cas, com a equip de direcció, hem donat total llibertat i hem treballat amb les propostes que ens ha portat els actors i les actrius. Evidentment que després els hem guiat a arribar on volíem arribar. Però jo, per exemple, m'han dirigit, i jo com a actor no he pogut fer la proposta, m'han dit això és ABC. I dic, vale, d'acord, ABC. És una mica això. Perquè amb l'Arnau, aquest Jeremies, l'hem creat a partir de la proposta. En cap moment et vam dir, ho has de fer així.
No, jo, a veure, clar, era un cas concret que també... Ara potser m'hagués costat molt fer una cosa totalment diferent del que ja havia acabat fent. Els primers anys pesa. Aquests personatges que, sobretot, ara potser hi ha més tendència a canvis una mica més ràpids, més freqüents. I potser una nova parella, si entra d'aquí 5 anys... És poc, però a vegades quan entraven parelles després de 10 anys de regnat, a més ara hi ha doble repartiment, és pes. Després de Miquel Rosselló, 20 anys fent de Satanàs, doncs són personatges que costen, no?, a trencar. Jo el meu primer any ho vaig fer molt jove i recordo estar sempre compartint anys amb el Carles Prats, que portava molt temps i era un mite. Costa. Però jo crec que amb els anys són homenatges que se'ls fa als teus mestres i als teus predecessors. Jo m'ho prenc així, intentar veure-ho, i després tu fas la teva lectura i la teva versió.
Clar, parlem d'una funció complicada a nivell escenogràfic, tècnicament, a nivell de gestió d'assajos, que mou moltes persones. No sé, Pol, quin aspecte de la producció o de la direcció us ha costat més de gestionar com a equip? I, per altra banda, també preguntar-te de quin moment de l'espectacle, ara que ja esteu a punt d'estrena, et sents més orgullós? O...
A veure, per sort som un equip i, en general, no hi ha hagut cap cosa que digui, ostres, Potser el més complicat és quan el repartiment no vessa o les actituds no són bones, potser és la part més complicada de tot el projecte, que diràs, ostres, Pol, és una tonteria. Doncs és el més complicat. I del moment que estic més orgullós, et podria dir, quan estem tots al pessebre o com sortim a saludar o abans de començar la funció, però com a director et diré que el moment més orgullós per mi és Roques i Tenebres i veure com el Manel, bueno, el Manel i el Ferran i la Maria i l'Alba acaben la funció i s'aixeca el taló.
Les últimes rèpliques.
S'aixeca el taló, amunt el taló, sí. I veiem la
pell de gallina, sí. En aquest final de Roques i Tenebres.
Sí, bueno, és que també és això amb els anys. Jo bueno, és que aquí començo a explicar batalletes. Jo vaig anar a l'enterrament del senyor Virgili, que era el Satanàs quan també jo era petit. Sí. Havia sigut president i tal, ho havia fet, no ho sé, jo em sembla que 30 anys de Satanàs. I a l'enterrament d'aquest senyor va sonar el Mai Més de Pau Casals, que acabem al pessebre. I des d'aquell dia... encara m'emociona més fer el pessebre. I jo aquí he tingut sort d'anar de pastor de Jeremies o de pastor a portar l'ofrena i els teus fills fan de nen Jesús, són llàgrimes als ulls.
Sí. Tu també et quedaries amb aquest moment de pessebre i d'adoració final, eh?
Sí, home, perquè arriba un moment que ja ho combines tot. Tu vas passar molt bé, tens funcions històriques i és això, el Lloguet i el Rovelló vibrant moltes, però un cop acabes ja...
Totalment, i a més
tu com a Rovelló Roc et quedes també amb aquesta? O en tens algun altre de moment preferit?
Hi ha moments, el tema és que a diferència d'altres escenes, el pessebre té aquesta màgia de quasi bé alliberar-te, perquè nosaltres especialment com a Lloguet
i Rovelló estàs patint.
Clar, no, més que estar patint, portes idíl·licament, i a vegades que no es pot, però portes tota l'estona amb el personatge a sobre, portes les tres hores d'obra, doncs mantenir el personatge sortint a escena, corrent per darrere de les cametes, amunt i avall, i d'alguna manera no... Sí que hi ha moments per menjar alguna cosa i beure aigua, però verdaderament estàs tota l'estona ficat a dins en escena, i el moment final del pessebre doncs és quan verdaderament pots deixar-te un moment, poder donar-te el luxe d'apreciar el públic i ja sentir l'última tonada, sentar-te per fer l'última dormida i llavors sortir a presentar. Però dins de l'obra, evidentment, hi ha altres moments molt guapos. Jo crec que escenes, per exemple, com el final d'Infern, que és quan esclata la olla del Pere Botero, també és un moment molt icònic i que, a més, com a desencadenant, com a rovelló desencadenant, també dona certa satisfacció. Jo crec que...
T'he de dir que, mira, que miro poc l'obra, només miro Boston Abrós, perquè és just abans que en Dogui surti a mi, i he tingut la mania d'anar moltes, moltes vegades, puc dir un 90% de totes les meves funcions, a veure com peta l'olla. I me'n vaig a Galliner sol a veure-ho. I a vegades m'havia portat els pastorets petits o coses així a veure aquest moment, perquè és brutal. I també destacar un gag que sempre funciona allà, deu ser l'hora de plegar. No saps per què, Joan Maria Folch i Torres, dient això... encara fa gràcia, i mira que pots fer el que vulguis, però allà fa gràcia.
No caduca. Doncs va, ens quedem amb aquesta duració, amb aquest moment final de pessebre, amb aquestes rèpliques que tots recordem de pastorets. Moltíssimes gràcies, Pol Moix, director de l'espectacle, l'Arnau Solsona, que ens encarna el Jeremies, i el Roc Sastre, el Rovelló, per aquesta conversa. Molts ànims amb la recta final que esteu vivint aquesta setmana, i molta merda per l'estrena d'aquest cap de setmana.
Us esperem al teatre.
Merci.
Gràcies, Marcel.
Moltes gràcies.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell. La Claca.
Ara que ve Nadal i s'acosten les dades de pastorets, els de La Claca sortim al carrer per saber quins són més o menys d'aquest clàssic nadalenc.
Quines són les dues entitats que representen els pastorets a Sabadell?
La Faràndula i el Sant Vicenç.
Molt bé. I quins són els dos protagonistes de l'obra?
El Lloguet i el Rovelló.
Molt bé. I segueix la frase. Prou blasfèmies i heretgies?
Miserable criatura.
S'ho sap molt bé. Com es diu el personatge tartamut dels pastorets?
Jeremies.
Com que l'has encertat, te'n fem una més difícil. De què era l'entrepà que es menja el Rovelló?
De pernil salat.
Molt bé. Com que les has fet les dues bé, segueix la frase. Qui és que així destorba la quietud de...
Satanàs.
Com es diu l'ajudant de Satanàs?
Lucifer.
Sabeu el nom dels protagonistes dels pastorets?
El Rosselló i un altre, però no me'n recordo del nom ara.
Em sabries dir qui són els protagonistes dels Pastorets?
No, no ho sé, jo no.
No?
No.
Vale, gràcies.
Una.
Em sabeu dir el nom de personatge que diu aquesta frase? Atureu-vos insensats.
Ni idea,
no.
No?
No.
Has vist algun cop els Pastorets?
Sí.
I saps a quins dos teatres de Sabadell representen?
A la Faràndula i al Sant Vicenç.
Saps com es diu el personatge tartamut?
Jeroni.
I si et dic aquesta frase, com la segueixes? Qui és que així destorba la quietud?
Del meu bosc.
Molt bé!
En sèrio?
Has vist els Pastorets alguna vegada?
Sí.
Saps dir-me de qui és la frase closques de coco esclafades? És d'un dimoni.
Del Satanàs?
Sí, molt bé. I saps quants àngels hi ha i com es diuen?
Sant Miquel i Sant Gabriel.
Molt bé.
Has vist els Pastorets?
Sí.
A on?
Al Cole, a la Faràndula, al Sant Vicenç i a l'Esplai també.
Va, ja sense respondre això. Com es diuen les calderes? Les calderes del Pau Botero, les calderes del Pere Calders, les calderes del Pau Petit, les calderes del Pere Botero.
Les calderes del Pere Botero.
Segueix la frase. Prou blasfèmies i heretgies.
Miserable criatura, que amb les teves gosaries, tocant-te, podries...
Molt bé, molt bé.
L'he allargat massa, oi?
Qui li ven l'ànima al diable?
El pare de la Isabeló, el jatzer.
Molt bé. I quin dia?
Buah, ni idea. No, real, que no ho sé. No ho sé. I 24? 20...
Molt bé, molt bé, 24. Qui diu aquesta frase? Atureu-vos insensats.
L'arcàngel Sant Miquel, l'àngel.
Quin nom fa caure els dimonis quan esteu a l'infern?
Jesús.
Com es diuen les calderes? A. Les calderes del Pau Botero. B. Les calderes del Pere Calders. C. Les calderes del Pau Petit. D. Les calderes del Pere Botero.
D. Les calderes del Pere Botero.
Va, segueix. Com es diu ella?
Maria.
I d'on és?
De Natzaret.
Molt bé. Què li roba el rovelló al Jeremies?
A l'esmorzar, entrepà de pa amb pernil, sí.
Digues una frase de Satanàs.
Qui és que així estorba aquí tot el meu bosc?
I per últim, com es diu l'enamorada del Lluquet?
Isabeló.
Molt bé, es nota que has vist els Pastorets, eh?
Has vist algun cop els Pastorets?
Sí, dos cops, a la Faràndula. I de fet el vaig representar a l'escola.
I de quin personatge feies?
De Rovalló.
Ah, molt bé, i te'n recordes d'alguna frase així xula?
Ara que ho dius, tan joves, ja m'he de morir de gana.
I com es deia l'enamorada del Jeremies?
Maria.
Intenta un altre cop.
Isabeló?
Marta.
Bueno.
Qui és el personatge tartamut dels Pastorets?
Jeremies.
Va, ja em saps qui diu aquesta frase. L'oli ja bull.
Una de les demoníaques.
No va per aquí. Pensa més, va. Aviam si la saps.
L'ajudant del dimoni.
Molt bé.
Hola, has vist els Pastorets?
Sí, molts cops.
A on?
A la Faràndula.
I, val, sabries respondre aquestes preguntes? A veure, com es diu la promesa del Jeremies?
Marta.
Molt bé. I què diu el rovelló que sembla? La seva cara, perquè està molt vermella.
Ah, tomàquets i pebrots.
I qui diu aquesta frase? L'oli ja bull.
Llucifer.
Tu saps molt, eh? Val, a veure, segueix la frase. Té molta terra...
La mare.
L'Havana.
A l'Havana.
Digues una frase de Satanàs.
Veniu, fúries de l'infern, i que s'esberli la terra.
Molt bé. Val, i ara la més difícil, perquè com que hem vist que les saps totes, val, digues tres noms de pastors del poble.
Japó, Anam i Joanoi.
Molt bé, ets superfan, eh? Bueno, per acabar, quina és la teva frase preferida de l'obra?
No sé, hi ha moltes, però la del llop.
Molt bé, moltes gràcies.
Qui és que així destorba la quietud de...
El meu tros.
I com es diu ella?
Maria.
I d'on és?
De Betlem.
De Natzaret. Has vist els Pastorets alguna vegada?
Sí.
A quins teatres?
A Sant Vicenç i a la Faràndula.
Vale, ara algunes preguntes. Sobre quin animal va el Jeremies?
Sobre el burro.
I què li passa quan parla?
És tartamut.
El burro o el Jeremies?
El burro, bueno, Jeremies.
Vale, ara segueix aquestes frases. Qui és que així destorbi la quietud de...
El nostre bosc.
Les calderes de...
Pere Botero.
Vale, i per últim, a l'oli de la caldera hi podreu fregir...
Bolets.
Com es diu el bailet que sempre té gana?
Rovelló.
Molt bé. I què li roba el rovelló al Jeremies?
Un entrepà de fuet.
De pernil, però molt bé. I per últim, qui és el dolent?
Lucifer i Satanàs.
Molt bé.
Després de voltar molt per Sabadell, hem vist gent que és molt fan d'aquesta obra i gent que no en sap tant.
I per això mateix us animem a anar-la a veure a la Faràndula o al Teatre Sant Vicenç.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arribem al tram final del programa d'avui i el tancarem, com sempre, amb Teatre de Franc, l'espai on aprofitem per comentar, per recomanar algunes propostes de teatre de Barcelona que ens han semblat interessants. Ens acompanya a l'estudi la nostra espectadora experta de la cartellera de la capital, Elvira Franc. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què tal, Elvira? I avui fem una secció una mica diferent, perquè, de fet, ens parlaràs de Maricel, aquest muntatge de Degoll de Goma al Teatre Victòria, que n'acabem de parlar al programa d'avui, eh? Hem entrevistat el trio sabadellenc que forma part d'aquesta producció. Per tant, en seguirem parlant.
Sí, què puc dir jo ara? Després de l'entrevista, què puc dir jo ara?
Han explicat totes les interioritats.
De Maricel.
Però també ens interessa saber com rep el públic aquest gran espectacle, no?
Sí,
mític espectacle.
Un espectacle que no cal presentació. Tothom sap que és el musical més aplaudit dels últims anys, produït per Degoll de Goma, que s'ha convertit en una icona en el nostre teatre musical i que actualment s'està representant al Teatre Victòria des del 14 de setembre fins al 4 de maig, de moment.
Inindefinida, la data d'acabar.
Sí, Tot i que potser s'allargarà fins a final de temporada, així ho esperem. Qui no ha vist Maricel? Qui no ha cantat o talarejat l'himne dels Pirates? Després d'haver-la estrenat el 1988 i haver fet diverses reposicions. Molts hem repetit algunes vegades. Personalment, puc dir que vaig anar a veure l'estrena amb el mític repartiment de sempre com a referència de l'Àngels Gunyalons, Isabel Soriano, el Carles Gramaje, Pet Cruz, Joan Crosas, Òscar Mas, Fulgenci Mestre, Roser Batalla i Montserrius. Més tard, la vaig tornar a veure l'any 1991. I vaig repetir el 2004, i ara, després de 20 anys, i com a comiat de la companyia de Goll de Gom, doncs hi ha tornat. Amb l'assistència de tres generacions de la família, tal com deien en l'entrevista. Àvia, mare i net. Quins records, quines vivències, quanta vida. L'obra, que va escriure Àngel Guimerà, de qui se celebra enguany el centenari de la seva mort, ja era un dels millors textos del teatre català. Però amb l'adaptació que em va fer en Xavier Buru de Sala, posant algun personatge nou, com per exemple el noiet Idris, o l'escenificació del drama de Said quan era petit, va resultar extraordinària. A més, la música d'Albert Guinovart...
Ho acaba de rodonir. I és espectacular.
Molt. I les cançons que, com dèiem a l'entrevista, com deien els convidats, doncs que tothom les sap. Les acrobàcies, els moviments, i per descomptat, el gran vaixell movible que va fer impacte en aquella vegada, llavors, i ara encara impacta més amb la nova tecnologia. Aquesta nova versió ha estat dirigida per Anna Rosa Sisquella i Miquel Periel, ajudats per David Pintó, seguint la dramatúrgia i direcció original de Joan Lluís Wilson, que, com han dit, està jubilat. La magnífica orquestra dirigida per Joan Vives i Sergi Cuenca, segons el dia, s'ho reparteixen, un dia un dia l'altre, els dos directors, i el talent interpretatiu de tot l'elenc. Organitzat per l'Alexia Pasqual, fent una blanca, admirable i plena de matisos, fent-li costat Jordi Garreta, interpretant el Said. També cal destacar l'Eloi Gómez, que tots coneixem, representant un paper força difícil, que fins al final de la funció no pot lluir les seves notables i conegudes arts artístiques. El Gromet, que tan bé fa la Berta Luna, tendre i eixerit, Clara Ramon, que deixa muda tota la platea fent de la mare del Said, i l'Estela Paricio, de Said Nen. Candela Díaz Sanz, construint una Maria amb molt d'encant. El traïdor, Joanot Abel García, el pare Xenòfer, interpretat per Xavier Fernández, que ja l'hem vist en altres ocasions fent aquest personatge, i el personatge de Hasen, que tant ens fa entendrir, de l'Albert Gràcia, la cançó tan ben cantada d'Osmar per Esteve Roig. Per descomptat, el sabadellenc Biel Llongueres, com hem, que l'hem sentit avui,
sí,
l'actor més jove de la companyia, tal com hem vist a l'entrevista. I tots els altres, els diré tots, Sergi Escribano, Cisco Cruz, Albert Mora, Anna Alborg, Víctor Fernández, Carme Giné, Guillem Ripoll i Guillem Fole. Uns moviments d'acrobàcia, lluïdes i moments dolços que s'han cuidat també del sabadellenc, que també l'hem tingut als estudi, Raül Grau, amb unes lluites fantàstiques i unes acrobàcies precioses. I que ja ha col·laborat altres vegades, amb De Goll de Gom. Aquesta nova versió ha superat les interiors, incorporant nous recursos escenogràfics, amb un fons de vídeos que reforcen el moviment del vaixell amb més tecnologia, aquesta tecnologia de posar al dia, que quasi fa transportar els espectadors dins d'un mar ple d'onades que poden ser suaus i tempestuoses. Una il·luminació molt ocorrent, una gran orquestra i uns actors bons cantants i acròbates, introduint nous moviments. Escenes molt treballades i d'una gran emotivitat, com per exemple la del Said quan era petit i que li maten la mare i el pare, una escena molt emotiva i molt ben interpretada que personalment em va fer saltar les llàgrimes, això que ja me la coneixia, i aquesta vegada és molt més treballada l'escena. I per descomptat, el moment culminant de l'obra, al final de la primera part, quan els pirates veuen terra cantant la cançó dels pirates, que emociona com el primer dia i arrenca una gran ovació del públic. Una escena que ha estat copiada i reproduïda milers de vegades i que fa posar els pèls de punta. Tot un conjunt fa que el musical sigui comparable, diria jo, igualat, inclús superat, a molts dels que es fan a Londres i a Broadway. La sabadellenca Anna Candelas, que també l'hem entrevistada, s'ha cuidat de la comunicació. Sap molt bé la gran repercussió que ha tingut aquest musical a tot l'estat i també a l'estranger. No ens podem descuidar l'Eudald Pont, que també és sabadellenc, que és tècnic de so. Completa l'espectacle l'exposició dels 50 anys de Goll de Gom que es pot veure al segon pis del Teatre Victòria on es rememoren moments i decorats i vestits i cançons que han deixat el llegat a la memòria col·lectiva del nostre país. Una tarda plena d'emoció, cantant al final amb tot el públic, les veles s'inflaran, tot el públic empès, de llàgrimes, de plaer i sentiments desbocats, com diu la cançó, dins d'aquest desert que no té camins ni senyals, com és el teatre.
Emociona aquest espectacle molt musical. Crec que, com dèiem a l'espai de l'entrevista, no? Acaba formant part de l'imaginari català.
Sí, i tant.
I està al cap de tots i totes,
sí,
no?
Sí,
tothom. Les cançons, la història i la posada en escena.
Sí.
Ho vam comentar això també quan parlàvem de la gran nit de Goll de Gom, d'aquest grec passat, d'aquest festival grec passat.
Sí.
I potser és una reflexió que compartiria, per exemple, amb companyies com La Cubana. Fan un tipus
d'espectacles,
de producte, de cuiden els personatges i les històries i les actuacions d'una manera que sembla que siguin part de la família o part de tu mateix.
Sí.
I te'ls emportes, no? I no s'obliden, no?
I és que De Goll de Gom va començar molt bé, però ha anat creixent sempre.
Sí.
Totes les produccions que ha anat fent sempre han superat l'anterior. I això, doncs, moltes vegades no s'aconsegueix,
Costa de creure, no?, que no hi haurà més mar i cel ara d'entrada, o sap greu, no?, fa llàstima. Que no hi hagi més espectacles musicals de Goll de Gom, que no hi hagi més Maricels.
I tal com m'agradaria a mi que anessin a l'estranger, que poguessin
exportar-ho,
perquè és una obra que s'ho val.
Doncs, Elvira, moltes gràcies per aquest comentari d'avui.
A vosaltres.
A veure si hi podem anar, a mi em faria molta il·lusió. Tenim temps, no? Ens deies fins a l'abril-maig, encara hi ha algunes
entrades.
Fins al
4 de maig hi ha algunes entrades. Està molt ple.
Està molt ple. Ah.
Sí, sí. Però pensa que, com he dit, jo l'he vista 4 vegades i aquesta, per mi, la més emocionant.
Doncs ens quedem amb aquest apunt. Més recomanacions teatrals de Barcelona al proper programa amb la Carlota. Que vagi bé, Elvira, fins la propera. Merci.
Adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre vestidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos.